Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3, us informa Sandra Gómez. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha acusat el govern espanyol de fer trampes en proposar que la B40 es financiï amb la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia. Plaja ha remarcat que la disposició addicional són diners dels catalans que el govern de Catalunya decidirà a què dedica i ha subratllat que l'obra l'ha de pagar el govern espanyol i, per tant, no pot fer-ho amb els diners que deuen els catalans. En darrer lloc, ha afirmat que és difícil que, si se segueix amb aquesta actitud, s'arribi a cap acord. Més temes, l'Ajuntament de Barcelona ha implementat un nou sistema de distribució d'aigua freàtica per als serveis de neteja, parcs i jardins. Fins ara els vehicles s'abastien directament dels hidrants per als usos habituals, però amb la sequera es farà a través d'una vintena de camions cisterna de grans dimensions. A causa de la situació d'excepcionalitat, el consistori ha augmentat l'ús d'aquest tipus d'aigua en els serveis municipals, concretament en el 100% dels serveis de neteja i en bona part del seu ús per al reg. D'altra banda, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha recordat que la ciutat té un consum molt eficient pel que fa a l'àmbit domèstic, 106 litres per persona i dia, i ha valorat també la cimera del divendres passat. Des d'avui fins al proper 18 de maig es pot demanar el vot per correu per les eleccions municipals del proper 28 de maig. La demanda es pot fer a les oficines de correus o a través de la seva web, sempre que es disposi d'un DNI electrònic o un certificat digital vàlid. Un cop presentada la sol·licitud, si l'oficina del cens l'accepta, ja no es podrà optar al vot presencial el dia de les eleccions. Els requisits per poder efectuar el vot per correu són ser major d'edat i estar empadronat al municipi en el qual es vol votar. En les eleccions municipals del 2019, que coincidien amb europees, a Catalunya van votar per correu 92.747 persones, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Més temes, els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 30 de març una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial de Cornellà de Llobregat i van detenir els seus responsables, dos homes de 20 i 31 anys. La investigació es va posar en marxa a primers de març quan la unitat canina de la Guàrdia Urbana de Cornellà la va localitzar. Després de fer-ne un seguiment, els Mossos van accedir-hi localitzant a l'interior de la nau una complexa instal·lació destinada al cultiu de marihuana amb 300 focus, ventiladors, filtres i màquines d'extracció d'aire, entre d'altres. En total es van comissar 1.229 esqueixos i 464 plantes de marihuana amb un pes de 150 quilos i un valor aproximat al mercat negre d'uns 300.000 euros. L'acusat d'agredir sexualment una dona a Reus el setembre de 2021 ha acceptat la pena de 3 anys i 9 mesos pels delictes d'agressió sexual, tracte degradant i descobriment i revelació de secrets. En la vista celebrada aquest dimarts a l'Audiència de Tarragona, les parts han arribat a un acord de conformitat. Fiscalia ha rebaixat la petició inicial de 19 anys i mig, al·legant l'atenuant analògica d'alteració psíquica i la de reparació de danys, ja que s'han consignat 5.000 euros de responsabilitat civil. La defensa ha sol·licitat la suspensió extraordinària de la pena. La víctima va conèixer el processat a través d'una aplicació social. Tot i la seva negativa, l'home va obligar-la a mantenir relacions sexuals i va gravar-li un vídeo. Els finalistes dels 26ens Premis Max de les Arts Escèniques han celebrat aquest dimarts la visibilitat i estímul que suposa estar nominat al certamen. En una trobada a la seu de la Fundació de la Societat General d'Autors i Editors a Barcelona, els nominats han aplaudit que els premis siguin un aparador de la feina que es fa a Catalunya i a la vegada un reclam per importar i exportar espectacles arreu de l'Estat. L'actor Pere Arquillué ha demanat que s'acabi d'una vegada amb la precarietat dins del món actoral.
Aquí ens han passat molts anys a fer teatre, doncs això, els actors, els escenògrafs, la gent de vestuari, els il·luminadors, posant-hi més hores de les que tocarien moltes vegades sense treure'n un rèdit a canvi, no? I això hauria d'anar canviant. És una feina on hi ha molta precarietat i hem de continuar lluitant perquè això canviï.
La gala de lliurament dels premis tindrà lloc el 17 d'abril a les 8 de la tarda al Gran Teatre Falla de Cadis. I en esports, Luis García, el nou entrenador de l'Espanyol, ha fet avui el primer entrenament a l'equip després del cessament de Diego Martínez ahir al migdia. Després de l'entrenament, García ha comparegut en roda de premsa i ha parlat de les dificultats amb què es troba el club.
Evidentemente sé en la situación que estamos, sé que tengo que simplificar algunas cosas porque no tengo una pretemporada, porque no tengo, bueno, pues eso que hablamos, tiempo, que es tan valioso, ¿vale? Pero el fútbol tiene esto, un entrenador de élite tiene que estar preparado para tratar de todos esos ingredientes que bueno, que te dan, que te da el club, que te da la dirección deportiva, tratar de amoldarlos a lo que a ti te gusta.
També ha afegit que està disposat a lluitar fins al final i que està convençut que l'equip farà un bon joc. I Barça i Madrid es preparen pel partit de semifinals de la Copa del Rei de demà, que es disputaran al Camp Nou i on el club blaugrana parteix amb avantatge després del 0-1 de l'anada. Tot i això, Xavi Hernández s'ha mostrat prudent en roda de premsa i ha dit que el Madrid segueix sent favorit. El tècnic no podrà comptar amb Pedri, Christensen, Dembélé ni tampoc amb Frenkie de Jong, que ja s'ha perdut l'entrenament d'aquest matí.
We'll be right back.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, avui és dimarts 4 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, que avui no hi és, però que no us vol deixar orfes de tarda, i ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. I avui a La Caravana, quins són els millors moments en ruta? Núria Rosa, molt bona tarda.
Molt bona tarda, avui recuperarem l'entrevista al cantant i exmembre de Xarango, Sergi Carbonell, que ens va venir a presentar el seu últim disc, Refugi. També tindrem temps per parar La Caravana i ser solidaris amb la Ricky Rubio Foundation i per escoltar la jove actriu Zoe Stein, que ens va venir a presentar la nova sèrie de Disney Plus, La xica invisible, i que encara teniu disponible a la plataforma. També farem ruta per la lectura amb Marc Artigau, descobrirem tot el que s'amaga darrere el documental 800 metros de la mà de la periodista Ana Teixidor i acabarem el programa escoltant el nou disc de la cantautora Laia Llach.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
La Caravana, amb Joan Trias.
És el moment de pujar ben fort el volum de la nostra caravana per escoltar el nou disc de Sergi Carbonell, Nina.
Després de compondre 4 àlbums en solitari amb el piano com a gairebé únic protagonista, arriba Refugi, el seu primer disc com a cantautor. El pianista, segona veu i un dels compositors durant tota la trajectòria del grup català Xarango, enceta aquesta nova etapa amb un disc que es troba entre el pop i altres estils que poden recordar a Jorge Drexler, Bon Iver o Sufjan Stevens. En aquest disc de 13 cançons i que ha comptat amb l'ajuda de noms destacats com Joan Borràs d'Oques Grasses, Dani López i Arnau Figueres de Stay Homes, el cantautor ha volgut plasmar una en cada cançó un petit refugi, un espai de trobada i de confort. Però per saber-ne tots els detalls d'aquest refugi, ja tenim amb nosaltres el seu cantautor.
Sergi Carbonell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vull amb tu jugar com juguen els déus.
Refugi, un disc que és preciós, deixa'm-ho dir, que és intimista, no?
Sí, sí, totalment. Sí, sí, sí. Tenia ganes, doncs, de fer això, explorar aquest nou format i a través d'aquestes cançons que estan treballades de forma molt artesanal i molt intimista.
La idea era una mica trencar de tot el que venies, de Xarango, per exemple?
Bueno, no era tant la idea com de trencar el que venia, sinó de fer coses noves i coses diferents. Com bé explicau, doncs, en paral·lel a Xarango havia ja tret uns discs de piano que eren més propers a la música clàssica contemporània, perquè eren instrumentals. I durant aquest últim any, doncs, m'he anat trobant amb la guitarra a la mà i cantant unes cançons i que a poc, doncs, han anat construint aquest disc que és Refugi.
Refugi. Per què Refugi?
Sí, em semblava que al principi de tenir aquestes cançons que em parlaven de molts refugis, no d'un refugi, sinó de molts refugis, i que la idea de refugi englobava molt bé, doncs, aquestes cançons. O sigui, parlar de refugis des del més obvi, que pot ser un espai o un lloc, fins a més metafòrics, com, no sé, una persona, una abraçada o una cançó, no? Tantes vegades les cançons esdevenen refugis.
El teu refugi és la música?
És un d'ells, sens dubte. Sí, sí. Tot i que just abans de posar-me a decidir a fer aquest disc o a començar a crear aquestes cançons, va haver-hi com un moment d'aturada a la meva vida de dir, vale, vull fer això o no? No volia com fer-ho per inèrcia, no volia un cop acabada l'etapa amb Charango doncs, haver-me de posar a fer música perquè és el que s'esperava o per, això, per la pròpia inèrcia, no? Aleshores vaig estar uns mesos que no vaig agafar cap instrument, no vaig fer música fins que no vaig tenir com les ganes de fer-ho i que sentia que era com... era sincer en mi fer això, no?
Clar, ara em deies, havia parat d'agafar instruments, de fer música. Jo crec que tots havíem parat una mica de fer el que fèiem habitualment durant sí. aquests dos anys de pandèmia sí. que venim, no? Et preguntava si el teu refugi era la música, però la música també et serveix d'alguna manera de teràpia?
Home, sens dubte. Sí,
perquè
sí,
és
sí.
l'any de les malalties mentals, de parlar de les malalties mentals, etcètera, sí. etcètera, i no sé fins a quin punt, venim d'on venim, no? La música també pot canalitzar tot això.
Sí, a més, a nivell com molt personal, sóc una persona que em costa com expressar les emocions, em costa a vegades com relacionar-me, com això, no? Fins i tot em costa a vegades detectar quines són les emocions que estic sentint i amb les relacions més personals, doncs a vegades ho sento que és com una mica un problema, no? I crec que la música, en certa forma, sí que em serveix doncs, per poder expressar allò que hauria de ser més senzill de fer, però que encara estic aprenent a fer-ho.
Estàvem escoltant aquest Vull amb tu, que és l'encarregada, és el tema encarregat d'obrir aquest refugi, aquest disc. Abans d'entrar en ple en el disc, deixa'm preguntar-te com ha estat el viatge fins aquí.
Doncs ha sigut, si et refereixes a aquest any de construcció, ha sigut bonic. S'ha donat de forma molt natural, no tenia com uns timings tancats de que s'havia de gravar amb unes dates, perquè diguem que el projecte s'ha anat construint a mesura que s'han anat construint les cançons i a mesura que s'han anat construint també la xarxa que ha fet possible, no?, aquestes cançons, que les gravacions, diguem. Ha sigut com les dues cares d'una moneda, no? Per una banda, s'ha composat de manera molt meva, en soledat, de jo sol a casa, i per altra banda s'ha gravat i s'ha produït a moltes mans.
T'ha permès que la música sigui més lliure, d'alguna manera?
Bueno, m'ha permès expressar tot el que jo volia expressar i el que sentia i les inquietuds que jo tenia. Sí.
Clar, estem parlant de Refugi, que és un disc que només porta 4 dies al mercat, que ha vist la llum. Quin feedback t'ha arribat?
Jo estic molt content. També és veritat que suposo que la gent que m'ha escrit, els que no li han agradat no m'han escrit, no? Però així a nivell com personal estic content. Estic content aquests dies que estic doncs, de promoció. Crec que la rebuda és bona. Sí que la gent l'està escoltant amb generosament i amb carinyo.
Ara em parlaves de la gent. La gent de Charango l'ha escoltat?
Els del grup?
Els del grup.
Suposo, alguns sí, sí? Que ho sé, que m'han escrit i m'han dit, altres...
Bueno, hi ha un que hi ha participat, no?
Hi ha un que hi ha... Bueno, varis que hi han participat, sí, 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 sí.
Recordem que en solitari, abans m'ho deies, ja vas publicar 4 àlbums, on el piano era el protagonista, però ara has decidit tornar a posar la teva veu. Per què? A quin moment dius... Escolta'm, anem a cantar-ho, tot això, també.
Sí, com abans et deia, no? Ha sigut com un procés natural. Tot això va començar fa una mica més d'un any enrere, que em venia com molt de gust compartir música amb gent nova, amb molts músics, amb gent que no havia tocat mai, i vaig començar a fer una sèrie de vídeos, com unes live sessions, unes cançons en directe, que eren més aviat versions a YouTube, i algun tema propi, i allà em vaig anar trobant, no?, com en aquesta posició d'agafar una guitarra i cantar, i a poc, com em vaig anar com empoderant, diguem, en aquest nou rol, i mica en mica d'allà van començar a néixer cançons que a poc es van anar gravant i es van anar construint i sense jo pretendre-ho massa ni voler-ho molt, estic avui aquí presentant un disc.
T'ha donat la sensació de sortir d'alguna mena de zona de confort?
Sí, sí, sens dubte.
Sí,
Diguem que acompanyat del procés de gravació i de construcció del disc, també un procés personal de superar pors, de superar inseguretats, i diguem que encara estic com transitant aquí, no? Intentant gaudir doncs, tot el procés de gravació, intentant anar a gaudir del procés aquest de fer entrevistes, i d'aquí 2 mesos que comencem doncs, els directes afrontant-me a una cosa nova, que és posar-me davant d'un públic amb una guitarra i la veu per cantar aquestes cançons, cosa que no fem mai i cosa que també em genera pors i inseguretats.
Després et preguntaré per aquests directes abans, però em deies que ha sigut un treball de gravació diferent, i és que hi ha cançons que les has gravat fins i tot a casa.
Sí, sí, sí.
Com ha anat això?
Bé, tenia ganes que fos molt artesanal i això, no?, que s'anés construint a poc a poc, i hi havia cançons que em sentia còmode, doncs, com estaven quedant a casa, i per exemple, he intentat que les mesclés altra gent, perquè, perquè jo no em veia molt capaç de fer-ho, no? Però em semblava que tenien una essència que potser en un estudi haguessin gravat amb millor qualitat, però crec que potser no haguessin tingut l'essència del primer moment, que potser és com més fresc, o aquella energia que és potser més de veritat.
Et dona la sensació, des de la mirada més optimista o més afalagadora, com vulguis dir-li, però et dona la sensació de que la teva música ara, amb aquest disc, sona més a concert de petit format?
Bé, a mi em sembla que sí, com que a nivell de producció és més tranquil, és més íntim, és més per escoltar d'una manera més reposada, i de fet la idea dels directes és doncs investigar i experimentar en aquest format més de banda petita, en uns espais més com auditoris o teatres, on la gent estigui assentada.
Per aprendre sempre s'ha de desaprendre primer?
No ho sé, però jo en el meu cas, per exemple, sí que sentia com que tenia moltes coses que venien ja amb mi, que ni tan sols sabia quan les havia après, o que venien com donades per la societat o l'educació o la família, i que sentia que per poder fer un procés com de revisió havia com de treure-les del mig per després decidir com jo volia relacionar-me.
M'agrada molt perquè hi ha un cantautor des de fa molts anys a casa nostra, al nostre país, que es diu Lluís Llach, que cantava allò d'aprendre, i avui ve Sergi Carbonell i ens ajuda a desaprendre.
Seguir provant de pudir les arestes del cor, seguir en guerra amb les coses que el món de mi espera, i no vull per inèrcia acabar fent-les, desaprenent per tornar a aprendre. Fer els vells patrons que em governen, revisar tot el que encara sóc, per trencar les inèrcies, despullar les creences, malgrat pugui ser un procés dolorós.
Va ser un procés dolorós, trencar amb Charango, o que acabés el projecte de Charango?
No, va ser un procés prou tranquil, prou calmat, prou reflexionat. Tampoc va ser una decisió d'un dia per l'altre de cremar-ho tot, no? Diguem que va ser una decisió prou madura, i que vam intentar, doncs, com a equip de persones, a gestionar-ho a nivell emocional, doncs, la millor manera possible. Però és veritat que cadascú després ho intenta com... viure i treballar-s'ho com bonament pot.
No? Clar, des de la pura innocència, Sergi, jo quan... tu ets un dels caps pensants de Charango, no? Un dels compositors de totes aquestes músiques que ens han fet créixer també tota una generació. A mi em diu en Boomer, però jo m'incloc amb Charango. clar, quan algú ve d'un grup com Charango, jo no en sé de música, però crec que heu explicat moltíssimes coses, un es pregunta, i ara Sergi Carbonell, què té més a dir?
Bueno, suposo que si vius coses, doncs després tens coses a dir, no? Si no vius res, suposo que és més difícil. Fins i tot i així, vull dir que al final també hi ha molt de procés propi, que n'has de viure com tant coses fora com dins, no? Com tenir inquietuds, com voler dir coses. Sens dubte, si no tens res a dir, no cal que posis a fer art o no ho sé. Sí, jo crec que encara queden coses per dir, crec que encara queden coses per denunciar, crec que encara vivim en un món molt injust, i que potser a poc podem anar arreglant part d'això que estem vivint.
Clar, abans feia una mica conyeta amb aquest desaprenent, però si escoltem realment la cançó, és una cançó dura, és una cançó que ens parla d'amor sincer i que revisa certes dinàmiques de poder i de privilegis en una relació. És experiència pròpia?
Sí, al final parlo una mica d'aquest procés, no?, de mirar endins, d'intentar ser sincer amb un mateix, que normalment és molt més difícil que ser sincer amb els altres, ser sincer amb un mateix, i parla d'això, no?, de revisar dinàmiques, de sí, d'assumir els privilegis propis, d'assumir que sempre estem condicionats per l'espai on ens trobem i per intentar, doncs, que això no, intentar tenir com relacions més horitzontals, no?
Et deia que totes les cançons que podem escoltar en aquest refugi són precioses, de veritat, a mi m'han encantat, m'han encandilat, que diuen alguns, però n'hi ha una, Sergi.
La meva pàtria és on ets tu, i un vent d'exili inoportú em glaça, i em recorda que avui ets lluny d'aquí. M'ofega el temps si no hi ets tu, i traço mapes en comú, i espero, t'espero i somric.
I de nou l'amor, eh? Com a tema principal.
Com a motor vital, no?, del món i de l'univers.
Com neix un tema com aquest, amb Anna Ferrer, com a segona veu, que també és preciosa la seva veu.
Sí, sí. Doncs és un tema que jo havia escrit i aquest tema el va mesclar, produir en Dani López, que és un dels productors del disc, i quan li vaig passar aquesta cançó, ella em va dir de seguida, jo com que m'he imaginat molt que hi hagi dues veus, i jo ja quan el vaig escriure ja era com pensar en una conversa de dues persones, aleshores com que vam connectar un moment, no?, amb la idea, aleshores vam estar donant voltes aquí qui li podríem dir, i va sortir, doncs, el nom de l'Anna Ferrer, no?, que amb en Dani ja havien treballat en diferents propostes, com l'OMAC, i és increïble. L'Anna canta brutal, és una de les veus més interessants que tenim a casa nostra, de mescla la tradició amb la modernitat, i ho fa d'una manera preciosa, i crec que li ha donat com un esglau més, no?, a la cançó.
Et preguntava si Refugi era un disc intimista, em deies que sí. Creus que la cançó més íntima és aquesta? O la que arriba més... És que hi ha cançons...
Ja.
Que, ho faré molt gràfic, ja sé que això és ràdio, però hi ha cançons que t'agafen el cor i te les tripen.
Sí, sí. Jo crec que l'Anna hi ajuda molt, perquè ella canta increïble. Crec que la producció d'aquest tema també... Crec que el disc també ha tingut un procés, una evolució, com que s'ha gravat al llarg d'un any. Aquest segurament és dels últims temes que vaig gravar, i crec que troba més la sonoritat que m'estava interessant, no?, en aquest moment, i crec que sí, que a nivell de producció és com molt despullada, és molt... crec que també ajuda això que arribi molt.
Explica'm una mica el procés de gravació d'aquest tema del mar amb Anna Ferrer, perquè he escoltat en algun lloc que fins i tot heu fet servir teules. Com va això?
Sí, sí. Doncs això ho vam gravar a Batet, que és del costat d'Olot, allà a casa d'en Dani, i hi ha un terreny allà al costat de l'estudi, i vam sortir allà al seu terreny i hi havia com trastos del seu pare, teules...
Aquí això que estem escoltant, hi ha trastos?
Aquí hi ha teules, hi ha planxes de ferro, hi ha un radi de radis de bici, tot de trastos que vam agafar, vam entrar a l'estudi i vam començar a tocar amb diferents baquetes, amb fustes, i d'allò vam processar, ho vam anar processant una mica a nivell sonor, i vam com aconseguir aquest background de beat que és com curiós, que no saps massa què està sonant, que van passant coses per allà. Sí, crec que és divertit que sigui prou original, perquè això no és un instrument que puguis trobar al lloc, ni un banc de sons ni res, ho vam construir allà. És com la xalaparta catalana, això de les teules.
Clar, per un músic com tu igual és molt evident la resposta, eh? Per mi no. En quin moment un músic veu una teula i diu, ja va aprofitar això? Com va aquest procés?
Jo personalment no ho hagués fet mai. Però, clar, a part de la gràcia de treballar amb altra gent o així, és... arriba, no aguanto, no. Jo no ho hagués fet. Jo no hagués sortit allà al jardí, hagués fet unes teules, i jo li deia, Dani, pues sí. Jo no ho veia clar. Jo li deixo fer, perquè al final hem vingut a jugar i és com anem a experimentar i a buscar coses noves. Jo no ho veia clar. Però sí, sí, jo no, i ja estic molt content del resultat, em sembla increïble, però no és que qui músic ho fa, és que en Dani és un músic molt especial.
Es nota amb cançons com aquesta. Et deia, Sergi, això, si era un disc intimista, em deies que sí, també ho és de reivindicatiu?
Sí, crec que és una indestriable, no?, la voluntat aquesta de, bueno, de denunciar o de el que no veiem bé, o el que ens sembla que és un camí per intentar millorar les coses. En aquest cas hi ha un tema potser el tema més explícit que hi ha, que és la l'Hidra, que surt arrel d'un contacte amb un grup de zapatistes que va venir l'any passat aquí a fer una sèrie d'intercanvi amb col·lectius d'Europa, amb els quals vaig tenir la sort, doncs, de poder acompanyar fent de taxista fins a París.
Com?
Havien d'anar a Toulouse i París i necessitaven un taxista.
I vas ser tu, el taxista?
Amb la furgoneta de Charango els vaig acompanyar de taxista. Però, bueno, això em va permetre, doncs, poder compartir, doncs, bastant amb ells, i d'allà va sortir aquest tema, perquè ells feien com molta referència a això, no? A la hidra capitalista, que té molts caps.
Camino i veig el sistema s'enfonsa, ja no aguanta el pes de la pròpia vergonya. Cal canviar el motor, que cremin els mercats i els mercaders dins seu i els seus diners.
Que cremin els mercats i els mercaders dins seu i els seus diners. I tot plegat amb aquest son cubano, no? De fons, no sé com definir-lo.
Sí, 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 son cubano, està bé, sí.
Però la millor forma de reivindicar és amb alegria?
Bueno, és un vehicle, també, no? Jo crec que en el sistema li molesta molt que estiguem alegres i reivindicatius i ens prefereix a deprimits i tristos i anestesiats, no? Aleshores, que ho puguem fer a través de l'humor, de riure, de l'alegria, crec que els hi molesta bastant.
Escolta, Sergi, aquest viatge que has iniciat ara, en solitari, posant-hi veu a la teva música, és un viatge de llarg recorregut?
Doncs no ho sé. La veritat és que és el que et deia, no em vull plantejar molt què, perquè d'aquí 2 anys no sé si és el que... O no sé, d'aquí X temps, no sé si és el que sento que vull fer. De moment, ara és un camí que he començat. Intento gaudir això, no? Ara de la promo, d'aquí uns mesos, doncs, d'aquests directes. I aniré veient si és el que sento que vull fer, si tinc coses a dir, si tinc ganes de compartir i fer concerts, doncs seguirem fent-ho, i si no, buscarem altres formes d'expressió.
Nosaltres esperem que sí, que ho sigui de llarg recorregut.
Guardarem com un tresor les nits d'aquest viatge al fons del pit. Guardarem cada cançó, històries que ens expliquen i em fan feliç. Vam voler créixer plegats i ho vàrem fer en el llarg viatge.
Un clar homenatge, no?
Sí, és la primera cançó que va sortir, el primer single que vaig compartir, i sí, sentia que era bonic, doncs, abans de començar, doncs, aquesta nova etapa, fer un agraïment a tot el que va ser, doncs, el viatge amb Charango, a totes les experiències que varen viure, i sobretot amb la gent, no?, que ho varen viure. Per mi aquesta cançó és com una carta d'amor, és una abraçada, és un mirar enrere, abraçar allò que varen viure, per després poder obrir els braços i donar la benvinguda, doncs, a tot el que estigui per venir.
Com has dit això? És una abraçada, és una carta d'amor,
sí,
no? Però no m'has dit, és una porta tancada.
Bueno, és que la vida dona moltes voltes, no?
Saps què? Si no t'ho pregunto, em maten. La gent em mata.
No, està bé.
Charango ha dit adéu per sempre més, o no?
Nosaltres vam tancar una etapa, no? Sentíem que no vàrem poder fer una gira final, no? Com tantes persones, doncs, la pandèmia li va troncar els plans. Va ser un final estrany, perquè al final ens hagués encantat, doncs, poder-ho despedir en un escenari. Però sentíem que era una etapa que emocionalment havíem de tancar. Aleshores, ja sabeu, la vida dona moltes voltes. No seré jo qui digui que no ens veurem mai més, no?
I la primera volta és aquest refugi. Per cert, deixem que ho comentem, això, perquè la música és preciosa, les lletres són precioses, però la portada també ho és.
No, me n'alegro.
Com ha nascut una portada com aquesta? És una fotografia a 4 colors, eh?
Sí, va ser una fotografia que vaig fer amb el Xavi Abril, que és un amic fotògraf. Vam fer una sessió per tenir fotos del disc, fotos de promo, i després també és molt artesanal, això, i no només les cançons, sinó el disseny i això. I aquesta portada, doncs, amb la meva companya, remenant a casa, remenant la foto, remenant amb el disseny, doncs vam... vam trobar aquest resultat que ens semblava suggerent i el vam tirar endavant.
Sergi, et deixo que agafis la guitarra, que ha portat la guitarra avui Sergi Carbonell per tocar-nos un dels temes de Refugi. Li anava a preguntar, però mentre agafa la guitarra ja ho dic jo, la gira de presentació del disc començarà el 18 de març a l'Auditori de Girona, seguirà el 24 de març a Gelida en el marc del Barnasants, el 31 de març a l'Auditori de Barcelona en el marc del Guitar BCN, el 15 d'abril a la Cava Urpi de Sabadell, el 22 d'abril també el tindreu a la Polivalent de Ceba i el 21 de maig al Teatre Can Rajoler de Parets del Vallès. De moment, aquestes dates ja confirmades on podreu veure Sergi Carbonell amb aquest Refugi, que ja agafat la guitarra, micròfons preparats, l'estudi tot teu, Sergi.
Aprendre a estimar, protegint cada llavor, perquè arreli endins i així creixi amb l'escalfor. L'abraço, l'abraço tan fort. Aprendre a mirar un camí a l'interior, expandir els confins que dibuixen el que sóc. Abraçar-me, abraçar-me tan fort. Seguir provant de polir les arestes del cor, seguir en guerra amb les coses que el món de mi espera, i no vull per inèrcia acabar fent-les, desaprenent per tornar a aprendre. Entendre qui sóc, procurar escoltar-me més, per adonar-me i ser més brillant en la foscor. Acceptar que també jo tinc por. Desvestir-me les armadures i els seus murs, ensorrar l'espai que em separa avui de tu. Celebrar-me, celebrar-me tan nu. Seguir provant de polir les arestes del cor, seguir en guerra amb les coses que el món de mi espera, i no vull per inèrcia acabar fent-les, desaprenent per tornar a aprendre. Desfer els vells patrons que em governen, revisar tot el que encara sóc, per trencar les inèrcies, despullar les creences, malgrat pugui ser un procés dolorós. I desfer els vells patrons que em governen, revisar tot el que encara sóc, per trencar les inèrcies, despullar les creences, malgrat pugui ser un procés dolorós. Aprendre a estimar, protegint cada llavor, perquè arreli endins i així creixi amb l'escalfor. L'abraço, m'abraço tan fort.
I si un desaprenent canta coses com aquestes, Sergi segueix desaprenent per molts anys, eh?
Moltes gràcies.
I Sergi Carbonell, que vagi molt bé, un plaer.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Fem una parada, la parada solidària, i avui parlem d'una fundació que porta el nom d'un dels jugadors de bàsquet més coneguts i importants de casa nostra, Ricky Rubio, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlarem amb la Ricky Rubio Foundation, un projecte dedicat a la lluita contra una malaltia tan letal com el càncer de pulmó. També impulsen l'esport com a eina d'inclusió i integració de nens, nenes i joves amb risc d'exclusió social. La fundació té com a objectius promoure la sensibilització del càncer de pulmó a través de campanyes digitals, el suport a nens de barris vulnerables mitjançant programes extraescolars que treballen els valors de l'esport o el suport al programa de bàsquet unificat d'Special Olympics, entre d'altres. Avui puja la caravana per explicar-nos-ho tot plegat al coordinador de l'entitat, Josep Heredia.
Gràcies, Nina. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Moltes gràcies.
Josep, pregunta obligada, com neix la Ricky Rubio Foundation?
Doncs neix de la voluntat del Ricky de poder tornar a la societat tot allò que està rebent gràcies a ser un jugador de la NBA. També neix a causa d'una promesa que va fer ell a la seva mare abans de morir, i d'aquí neix tot aquest projecte tan maco al 2018.
Una fundació que deia la Nina que té tres branques fonamentals d'acció, com la lluita contra el càncer de pulmó, la desigualtat social entre infants i el suport al programa de bàsquet unificat d'Special Olympics. Per què aquestes tres vessants?
Doncs perquè des que el Ricky va començar a jugar a bàsquet està molt sensibilitzat amb els nens i sobretot amb tots aquests nens que tenen malalties i nens que no tenen recursos per practicar l'esport. Al final, el bàsquet l'utilitzem com un vehicle per ensenyar tots els valors a la vida. Sabem que al final no tothom pot arribar a la NBA, però sí que l'esport és una eina clau per ajudar en tots aquests valors. I després la part del càncer de pulmó, òbviament, perquè la seva mare va morir del càncer de pulmó i és un dels càncers més letals, com bé heu dit, ara mateix.
Dèiem aquestes tres branques, anem a desgranar una mica tot. Pel que fa a la lluita contra el càncer, la principal eina que utilitzeu és precisament la sensibilització, no? I moltes més eines que poseu a l'abast pels que pateixen aquesta malaltia, puguin passar-la d'una manera el més suau possible, el més normal possible, també pels seus familiars, de seguida en parlem. Però, esclar, les dades són les que són, eh? Un 24% dels joves d'entre 15 i 24 anys fumen. Una taxa que està creixent des dels últims 8 anys arreu de l'estat espanyol. Aquí rau la gravetat de tot plegat?
No només això, òbviament el tabac és una de les causes principals. Òbviament el 80% dels càncers de pulmó venen pel tabac.
80, eh?
Al voltant. El tema que es comenci a fumar en aquestes edats sí que és el preocupant, perquè al final ara mateix estem dintre un projecte de cribatge de càncer de pulmó i dintre de l'OMS ara està considerat que una persona que porta més de 20 anys fumant una mitja d'un paquet diari ja està en un risc molt, molt, molt elevat del càncer de pulmó. Per tant, com abans es comenci, més es pot allargar en el temps al fumar, i aquí entra el risc.
Dèiem que la millor opció per deixar el tabac és no començar a fumar mai.
Totalment correcte.
És així de fàcil.
Sí, sí, i tant.
Em deies que heu engegat un projecte de cribatge. Què és això?
El cribatge el que significa és com intentar detectar precoçment aquesta malaltia. Uh-huh. Vale? Llavors, òbviament, tenim uns paràmetres dels que s'està treballant a nivell europeu, a nivell Estats Units, i ara estem intentant impulsar aquí a Espanya, doncs trobar un rang d'edat, un nitx de gent, uh-huh, que és potencialment amb risc de tenir càncer de pulmó. Què vol dir això? Igual que es fa ara mateix amb el càncer de mama, amb el càncer de colon, amb el càncer de mama és el palpar, el vetge, visites recurrents. En el cas del càncer del colon és a partir d'una certa edat que reps una carta de la Generalitat. Uh-huh. Doncs estem intentant impulsar el mateix pel càncer de pulmó. Ara mateix, com està plantejat, són les persones majors de 55 anys i, com he dit abans, que han fumat una mitja d'un paquet diari durant 20 anys.
A més, des de la Fundació, Josep, crec que ajudeu a la investigació, importantíssima la investigació.
Importantíssim, és bàsic, i al final nosaltres com a Fundació no som experts, no som metges, no som científics, però sí que volem ser la part intermediària entre tota aquesta part científica i el públic en general. Trobem que hi ha una manca d'informació i també una informació que pugui arribar a la gent. Mm-hmm. Molts cops, quan escoltem algun metge, costa, perquè parlen de moltes coses molt científiques, i nosaltres el que intentem és posar-ho més a peu de carrer, que ho entengui tothom i poder arribar al màxim de gent possible.
Ara et posarem un jardí, Josep, que a mi m'agrada molt això.
Aviam.
Jo sempre sóc dels que crec que quan hi ha una fundació que feu una feina molt ben feta com la que feu des de la Ricky Rubio Foundation, és perquè supliu alguna cosa que no es fa des del caràcter públic. Per tant, hi ha poca investigació pública o es destinen pocs recursos a la investigació?
S'haurien de destinar molts més. No es dediquen pocs. Es destinen bastants, òbviament. Fa falta molta més inversió en investigació. Sobretot hi ha una part privada que és la que impulsa molt més, però a nivell públic, i el que sí que podem dir a nivell estatal i a nivell català, tenim un nivell d'investigació molt, molt, molt gran i hem d'estar orgullosos. Falten recursos? Sí. Se'n van investigadors fora perquè aquí no hi ha recursos? També. Però sí que s'ha de dir, es fa una bona feina, es podria fer millor, òbviament.
Ho dèiem abans, que oferiu, a més, millorar l'entorn clínic per pacients, però importantíssim també per familiars. Vital, això?
Vital. Tot això surt arrel de l'experiència del Ricky mateix. Uh-huh. I també arrel de fer moltes visites als hospitals d'Estats Units. Els hospitals d'Estats Units és un altre sistema, són normalment hospitals privats, òbviament tenen una capacitat d'inversió molt més gran i fan uns espais molt amables. Això traslladat aquí s'intenta doncs això, que tant el pacient com l'acompanyant, perquè al final nosaltres pensem sempre en el pacient, que és el que ho pateix, mm, està claríssim, però tota la gent que envolta el pacient també pateix, també el nou hospital és algú impactant, és algú que no tens ganes, bàsicament, quan te'n vas a un hospital, les parets, és algú tot molt fred. Doncs ara estem intentant donar una volta a això, fer un espai on et puguis sentir com a casa, que puguis anar allà i no tenir aquest estrès, poder estar tranquil, fins i tot poder tenir un espai on treballar. Els acompanyants molts cops surten de la seva pròpia feina per acompanyar, doncs bueno, posar un espai on la gent pugui des de llegir, estudiar, el que faci falta.
En quins hospitals treballeu? Ho dic d'una altra manera, Quins hospitals us han dit, hosti, doncs això és una bona idea i s'ha de fer?
Tot això va començar a Dexeus, perquè és el primer lloc on la mare del Ricky va ser tractada, mm, i a la sala de Dexeus vam fer una petita sala d'espera, sobretot perquè allà hi ha des de puzzles, hi ha consoles, i va ser un projecte supermaco. El nostre següent projecte molt gran que estem treballant és en l'ICO de Badalona, el Germans Trias i Pujol. Mm. Estem intentant ara fer tota la sala de radioteràpia, que, com sabeu, al final tots els tractaments de radioteràpia han d'estar en uns búnquers, han d'estar molt, molt aïllats i estan a una planta menys 1. I és un espai on la llum entra molt poca, per tant, s'ha de fer un espai molt més amigable per tota aquesta gent. I Un altre projecte és el gimnàs pediàtric de Vall d'Hebron, que el passat 11 de desembre vam fer un partit solidari a favor d'aquesta causa, i és una sala també on és molt funcional, però també volem crear aquest espai perquè els nens estiguin, no se sentin en un hospital, que estiguin com una sala de jocs o un gimnàs.
Parlant de projectes, Josep, parlant del projecte I Am Ready.
Ostres, projecte I Am Ready és un projecte molt maco que surt d'una startup, d'un noi que ens va contactar, ens vam seure a una terrassa amb mig Covid a xerrar i ens va explicar el seu projecte i vam arribar a un punt on vam veure que hi havia una mancança d'informació tant a famílies com a nens quan passen per radioteràpia. Tots aquests nens que passen per radioteràpia estan dintre d'unes maquinàries molt grans i són espais totalment desconeguts per qualsevol persona. I ens explicaven els metges, i això és una cosa molt important, que tots els projectes neixen també de les experiències pròpies dels metges i dels centres, perquè nosaltres no podem fer una feina que a ells no els hi serveix. I a l'escoltar tots aquests metges veiem que s'ha de sedar molts nens perquè estiguin quiets a l'hora de fer el tractament, que és molt, molt, molt important. Oh. Aquestes sedacions a un nen de 3, 4, 5 anys, durant 30 dies... És algo que s'ha d'evitar. Llavors, amb aquest projecte el que s'intenta és amb realitat virtual, utilitzant les noves tecnologies i amb, ara mateix amb un smartphone que pràcticament tothom té, el nen pot veure, abans d'anar a fer el tractament, què passarà, tot el que passarà, com l'anirà a buscar una infermera. I, òbviament, hi ha un nino, el Nixi, a dintre del vídeo, que t'explica tot. És a dir, no ho veus perquè t'ho expliquen, sinó ho veus perquè també el Nixi està passant aquest tractament i t'està explicant amb un idioma infantil, un idioma de nens i un idioma que et deixa molt més tranquil.
Simplement que algú amable t'acompanya, no?
Exacte, és com un amic, al final ho tenen com un amic. I ens hem trobat casos on ens explicaven els doctors que els nens s'ho portaven al col·le per ensenyar-li als seus amics de dir, mira el que estic fent. Llavors, desestigmatitzes un món que és bastant complicat i el fas fins i tot divertit, i que la gent vegi, els pares, els germans, els avis, tothom pot formar part d'aquest projecte. I la veritat és que el nivell d'estrès, ara estem iniciant un estudi de veure quin és realment l'impacte d'aquest projecte, afecta els pares i els nens. I per nosaltres això és un projecte molt, molt, molt xulo, que fa 3 setmanes vam aterrar als Estats Units per primer cop.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Per tant, Ricky Rubio Foundation no treballa només a Espanya.
No. També treballem als Estats Units i, de fet, el projecte I Am Ready és el projecte més internacional, ja que també vam fer una entrega a un hospital de Xile.
Wow. Em deies, i em parlaves, de fer-ho tot més de forma amable de cara a les criatures, que és el desitjable, que ho visquin tot d'una forma, no sé si més divertida, però més amable, segur. Jo ja ho sé, i parteixo d'aquesta base, que no ets metge, Josep, però com se li explica a un nen que té càncer?
Bueno, al final se li explica com una preparació. És com, estàs en una situació doncs que tens una cosa dintre que s'ha de lluitar contra ella i s'ha de superar. Llavors, per fer tot això, has de passar uns dies a l'hospital i fent una mena de tractaments perquè això t'ajudi a tu a doncs, estar més fort, a estar amb més energia. Òbviament, és molt, molt, molt complicat. I la paraula càncer és una paraula que s'ha de dir. S'ha de dir perquè al final és una malaltia com una altra.
És molt tabú encara, el 2022?
Aquí a Espanya crec que cada cop menys. Uh-huh. Als Estats Units, per exemple, el projecte I Am Ready no ens han deixat dir la paraula càncer dintre del projecte. Això depèn de cada hospital i de cada metge. Uh-huh. No és una paraula tabú, jo no la considero tabú. Però sí que s'ha de saber explicar molt, perquè si tu dius càncer, un nen dirà, bueno, és com si, el mateix que si dius un refredat, és el mateix per ells.
Però un sí que bitxo.
Un bitxo, exacte, és un bitxo. Com deien amb el Covid, és un bitxo. doncs més o menys així, s'explica d'una manera didàctica i sobretot gens catastrofista, és al final doncs es treballa. I dintre del projecte I Am Ready fem un paral·lelisme amb el Ricky preparant-se per un partit i és més o menys el mateix que han de fer ell per preparar-se per quan sortim de l'hospital està forts. Vale? Llavors, una miqueta, bueno, amb sensibilitat, intentar tractar aquest tema sense treure-li la importància que té, òbviament.
Clar, però si diguéssim que la Ricky Rubio Foundation es dedica només a això, que ja és una feinada per si, ens quedaríem curts, perquè també us dediqueu, ho explicàvem abans, a la integració i a la socialització d'adolescents i joves sense recursos per activitats extraescolars. I és que, de fet, aquesta ha de ser una de les vessants de l'esport, no?
Exacte.
El gran valor.
Aquí el Ricky ho tenia claríssim des del primer moment. Ell volia utilitzar el bàsquet com una eina perquè ell considera que el bàsquet li ha aportat tots els valors que té, que és com el treball en equip, el sacrifici, l'autoconeixement, que és superimportant. Nosaltres anem ara amb associacions de diferents barris. Estem en el Raval, estem a la Mina, estem a Masnou i estem a Girona, i ara estem veient diferents localitzacions on podem seguir creixent. I el que nosaltres aportem és aquesta activitat extraescolar també perquè hi hagi un adheriment a l'esport. Al bàsquet, al final, als nens els pot agradar més o menys. No pretenem que millorin el seu vot, el seu tir. Això no és un objectiu, sinó
l'esport
que...
L'esport és l'excusa, diguem-ho així?
És l'excusa, totalment és l'excusa. Perquè al final, com he dit, l'important és passar-ho bé. I si utilitzes un exercici de bàsquet i s'ho passen bé, doncs perfecte. Però si et fiques a ensenyar a fer tàctica i hi ha nens que no els agrada, doncs aquí és on perdem la gràcia de que la gent li agradi l'esport, que els nens tinguin aquesta adherència i que al final l'esport és salut i t'aporta molt més.
Com es treballa amb aquest tipus de nanos?
Es treballa des d'un àmbit de jocs i explicant els exercicis d'una manera molt específica. Nosaltres hem fet un llibre que formem i donem a tots els entrenadors i on els hi expliquem una miqueta quin és el llenguatge que s'ha d'utilitzar, com s'han d'explicar els exercicis i com s'enfoca. Sempre reforç positiu en tot moment. Són nens que no saps la situació que tenen a casa, pot ser molt desastrosa, i aquest és el moment per ells de desinhibir-se, per dir-ho d'una manera. Llavors, sempre, des d'una positivitat, intentar, doncs, quan expliques un exercici, si fem un exercici de passe, no diem, nois, hem de fer un exercici de passe, hem de fer un exercici de treball en equip. La pilota treballa molt més ràpid si la passem entre tres persones que si un sol va corrent, per exemple. Doncs, exercicis així, en comptes d'explicar-ho d'una manera que jo he sigut entrenador i com jo ho explicaria perquè millorin, doncs, li dones una volta. Tots els exercicis tenen una manera de donar-li un valor i aquest és el valor que se'ls hi queda.
Clar, jo sempre he dit, Josep, que hi ha una generació de joves, de nanos, que no han viscut en no crisi. Si ens remuntem al 2010, hem començat amb crisi immobiliària, 2015 crisi econòmica, tots sabem que ha vingut una pandèmia, tornem amb una nova crisi econòmica, recessió, inflació, etc etc. No sé si heu vist un creixement de desigualtat i ho heu notat a la Fundació els darrers temps.
No, més que res perquè sempre hi ha hagut i això és un tema de que sí, poden haver-hi més nens, però al final és un problema que sempre ha estat allà. Molts clubs, i aquí tenim molta sort a Catalunya, molts clubs bequen ells als seus jugadors quan saben que els familiars no estan passant per una situació econòmica molt...
Bueno, bastant crítica. Adequada,
deixem-ho en adequada. Però sí que és veritat que sempre hi ha hagut, sempre hi haurà, i tenim tot tipus de col·lectiu. I aquesta és la gràcia, també, de que al final no només estem parlant de gent que ve de fora i s'ha d'incloure en la societat, sinó que estem parlant de gent dels barris, gent que ha tingut problemes a casa, i és la gràcia. Al final juntem tot tipus de cultures i això ens fa que el projecte sigui molt més ric i que al final els nens puguin sortir amb uns valors, jo crec que molt més forts.
Jo crec que és això que deies ara, eh? M'explicaves abans, esteu al Raval, al Masnou, a Girona, etcètera, etcètera. Tu segur que els has vist quan surten d'un entrenament?
Uf.
Com surt un nano d'aquestes característiques?
Uf, contentíssims. A part, els hi regalem fruita. Els hi regalem fruita, gràcies a Manlleu Origen, que col·labora amb nosaltres. També intentem, doncs, inculcar aquests hàbits saludables. I surten realment molt i molt contents. Penseu que aquests nens, nosaltres intentem sempre donar-los una equipació, fer petits detalls, eh? i, bueno, surten encantadíssims, però encantadíssims. De veritat, és que per nosaltres és els entrenadors s'ho passen molt bé. Jo cada cop que hi vaig és una il·lusió i et veuen i al principi sí que costa una miqueta entrar dintre del seu món, però un cop hi entres...
T'ho donen tot, eh?
Ho donen tot, ho donen tot.
Parlant de crisi, feia referència abans a la Covid, a la pandèmia que hem viscut. Com ha afectat en la vostra manera de fer la Fundació?
Doncs molt. Ens ha afectat...
Tot és presencial.
Sí. A veure, no tot, però la majoria, perquè ens agrada molt el ser propers. Ens agrada molt fer actes amb la gent, que sigui visible, que la gent pugui col·laborar, que la gent pugui estar dintre, com nosaltres diem, dintre de la família. Un cop algú col·labora amb la Fundació, ja és la nostra família. Per què? Perquè al final tota persona que vol ajudar, per nosaltres és un luxe. És un luxe poder tenir tota aquesta gent. I en el temps de pandèmia sí que vam tenir que parar molt la nostra activitat, però el Ricky va decidir que ell volia donar suport a hospitals locals. És una cosa que no va sortir, i de fet no és el primer cop que crec que ho parlarem, doncs vam fer donacions de mascaretes, donacions de tot equipament mèdic a diferents hospitals de Catalunya.
Finalment, Josep, un dels altres projectes importants, jo crec que és magnífic aquest també, que impulseu, és el suport al programa de bàsquet unificat de Special Olympics.
Sí, des d'un inici... amb Specials Olímpics, que de fet el Ricky és ambaixador global de Specials Olímpics, que aquest any hem renovat, vam fer el primer torneig inclusiu, i és a nivell estatal. Venen equips de tot arreu, els tenim 3 dies amb els nou fent un torneig on hi ha nens amb discapacitat, bueno, nens, joves amb discapacitat i joves sense discapacitat, i que fan un torneig amb moltes normes. És un bàsquet diferent, però és un bàsquet on aprenem tots moltíssim. És maquíssim. Us animo a venir a veure-ho, perquè de veritat és una festa. És una festa, els nens s'ho passen de conya, i al final veure la col·laboració entre tothom és algú maquíssim. I et dic, aquesta serà una edició també amb els nou aquest any, la farem al juny, estem ara encara pendents de dates, però és un projecte que també ens fa molta il·lusió.
Ara ens parlaves del juny, però clar, som a 3-4 dies de Nadal, hi ha projecte entre mans o no?
Sí, al Nadal nosaltres, dintre del nostre community team, intentem fer doncs una festa, que els hi podem donar un regal de Nadal, que puguin disfrutar d'un ambient i una jornada doncs maca, i la veritat és que, bueno, acaben molt, molt, molt agraïts, també.
Com podem ajudar nosaltres a la Ricky Rubio Foundation?
Dintre de la web, nosaltres tenim tots els projectes i els tractem com a productes. Per què? Perquè nosaltres sabem que, al final, quan tu vols col·laborar, necessites veure algú palpable. I això és el més normal. Quan dones un euro, vols saber on va aquest euro. I dintre de la web, nosaltres tenim aquests projectes on es poden fer aportacions. També una altra manera és, si hi ha alguna mena de projecte a nivell personal que creieu que encaixi dintre dels valors de la Fundació, com diem, nosaltres tenim les portes obertes. Escoltem i llegim tots els mails que ens arriben. Em passo tot el dia trucant, parlant amb gent que vol col·laborar. A vegades encaixen, a vegades no, però fer saber que és una fundació de tots, que és una fundació on la teva idea, el teu temps, és a dir, jo sóc pastisser, l'exemple que posa el Riqui sempre. Jo sóc pastisser, què puc fer? Doncs mira, quedem en un dia i veiem els cumpleanys de nens del community team, que anem a preparar un pastís per cada nen i els anem a portar. I aquesta és la teva aportació. Doncs perfecte. Si podem trobar aquest encaix, nosaltres ho intentarem sempre, perquè la voluntat d'ajudar per nosaltres és superimportant.
Per qui ens estigui escoltant, Josep, segur que hi ha gent que diu... Està molt bé tot això, està molt bé tota aquesta feinada, segur que en sou moltíssims treballant.
No tants, eh?
No?
No tants.
Quants en sou?
No. Mira, ara, perquè els entrenadors, només els considerem com a entrenadors, per tant, no considerem plantilla, però som uns 4 o 5.
4 o 5 i feu tot això?
Sí.
T'has dit, en sèrio?
Sí. I no tots a jornada completa. Molts dels treballadors... Molta part del seu temps és donació a la Fundació.
Que bèstia, ho deia perquè en Josep no para de repetir. En Riqui proposa,
Enriqui posa exemple no sé què, Enriqui no sé quant, que ningú es pensi que Enriqui Rubio ha fundat això, ha fet aquesta fundació, i ell ha estat allà tan tranquil als Estats Units i s'ha desvinculat. No, no, s'hi vincula dia rere dia.
No, no, cada setmana tenim una reunió amb tot l'equip i on i ell hi és. Per tant, ell és un més de l'equip. No està dintre la plantilla, però sí que el podem considerar un més de l'equip i tot passa pel Ricky. Òbviament, nosaltres fem un filtratge del que li ha d'arribar, però pràcticament tots els projectes el Ricky està assabentat, el Ricky està a sobre, i són projectes que sempre ens demana que ell es pugui implicar. Per tant, tots aquests projectes que anomenem, al final el Ricky algun dia o altre estarà participant en el projecte.
Coordinador de la Ricky Rubio Foundation, Josep Heredia, ha estat un plaer. Salut i força.
Moltes gràcies.